Pit, Pablo Roig. I el xef Martín Berasategui recolzarà els productors de Castelló Ruta de Sabor en Madrid Fusión, considerada la fira gastronòmica més prestigiosa del món. Des que la Diputació ha començat la seva participació en la 17a Cimera Internacional de Gastronomia Real y Seguros Madrid Fusión 2019, fins a aquesta jornada de dimecres de demà, amb un stand propi de Castelló Ruta de Sabor, a través del qual obri les portes a productors, cuiners i establiments de la província aquest gran fòrum internacional i promou les oportunitats econòmiques per als municipis de la província. Entre altres, ja han confirmat la seva participació durant la jornada el xef Donostiarra, ambaixador de la marca que impulsa la Diputació, Castelló Ruta de Sabor. El diputat provincial de Desenvolupament Rural, Pablo Roig, ha encapçalat aquesta participació provincial en la fira, on ha pogut mantenir diverses trobades d'interès amb productors i cuiners. Castelló Ruta de Sabor està present a Madrid Fusión, amb un stand en la zona Saborea, Espanya, i disposa d'un material de promoció i una pantalla amb audiovisuals. A més de donar cobertura a decenes de productors castellonec, durant aquests dies es donarà a conèixer l'extensa despensa de la que disposa la província i la posicionarà com a destinació gastroturística. Molt present està també entre aquest material el gastromapa editat pel govern provincial, on figuren els establiments, empreses i entitats públiques que ja formen part del producte turístic Castelló Ruta de Sabor. Aquest espai que la Diputació procura als productors castellonencs disposa més d'instal·lacions i equipament per a dur a terme reunions comercials a disposició de la decena de productors que es desplaçaran durant aquesta setmana a Madrid. I repassem actualitat en municipis. Ens anem cap a Onda, que ha presentat a Cebisama el pla estratègic industrial que està elaborant per adaptar-se a la llei valenciana de polígons i àrees industrials davant la gran quantitat d'empreses onderes que està treballant en aquesta mostra ceràmica que ja s'ha inaugurat. Una presentació que va comptar amb la directora general d'Indústria i Energia de la Generalitat Valenciana, Empar Martínez, així com amb la participació del gerent de la Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana, Diego Roma. L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha explicat que és una aposta valenta des de l'equip de govern d'Onda, impulsada des de l'àrea de dinamització econòmica que dirigís el tinent Ángel Badenas per a tenir un projecte que guia els passos que s'han de donar en el futur per a donar suport i créixer o fer créixer el sector industrial al terme municipal d'Onda. Cal recordar que des del consistori, diu Huguet, estem contínuament duent a terme iniciatives per a millorar les nostres àrees industrials, com per exemple la instal·lació de fibra òptica amb cost zero per a les arques municipals o les facilitats per a atraure noves companyies que oferisquen impuls a l'economia municipal. I ens anem ara a Cabanules, que dona un pas més en l'engegada de la figura de qualitat per a la Clemenules al dedicar la temàtica de la propera edició del Congrés de Citricultura a aquest assumpte. De fet, el regidor d'Agricultura, César Estanyol, ha presentat públicament la 14a edició del Congrés de Citricultura de la Plana, que tindrà lloc aquest divendres 1 de febrer al Saló d'Actes de Caixa Rural Sant Josep de Nules i que porta per títol posada en marxa de la figura de qualitat per a la Clemenules de la nostra comarca. En paraules del regidor, la temàtica d'aquest congrés de caràcter bianual tindrà un mateix fil conductor com és la posada en marxa d'aquesta figura de qualitat, un tema molt important per a la diferenciació de la nostra Clemenules, amb la qual es vol donar una garantia real d'arribada als mercats i amb un bon preu. De fet, tot el sector de la província anem de la mà per aconseguir aquest objectiu en el que la plataforma per la dignitat del llaurador porta temps treballant i que ja vam començar a tractar en l'anterior edició del Congrés celebrada l'any 2017, segons ha recordat Estanyol. El Congrés comptarà també amb diferents ponències i taules redones que intentaran transmetre les possibilitats i els usos de la Clemenules per aconseguir aquesta figura de qualitat. I anem ara a acabar amb Almassora, que estudia una modificació de l'ordenança municipal que regula les màquines d'apostes en locals aliens a l'activitat de jocs d'atzar per evitar l'accés de menors a aquest oci impropi per a la seva edat. Al temps, la localitat cerca alternatives per a impedir l'obertura de negocis específics d'apostes als voltants dels centres educatius, si bé la llei de joc actual dificulta una regulació més estricta, objectiu que debatran les Corts aquesta setmana, segons recordem des del consistori almassorí. L'ús cada vegada major de les màquines d'apostes, diu l'alcaldessa d'Almassora, Mercè Galí, en aquest cas entre menors, ens ha portat a plantejar-nos la manera de limitar i evitar aquesta utilització indeguda, estudiant mesures per a impedir l'accés, especialment quan es troben en els locals que no són específics per a la instal·lació de les màquines d'apostes, com poden ser bars o cafeteries. Un canvi en l'ordenança enduriria el control per a noves llicències, atès que modificar les que ja estan concedides amb efectes retroactius no és possible. D'aquesta manera hi haurà un control més exhaustiu de les màquines, com el que ja funciona en les expendedores de tabac que s'activen per control remot. I ens quedem ja a la localitat. El Partit Popular ha criticat que l'equip de govern encapçalat per José Benlloc no atenga la situació de ruïna que presenten algunes cases del barri de la Soledat. Tal com ha explicat el responsable del Partit Popular, Héctor Folgado, l'alcalde hauria d'actuar de forma subsidiària i solucionar aquesta greu situació. És a dir, que l'Ajuntament, plantegen els populars, resolguera la qüestió de la seguretat i obligara el propietari a assumir la despesa en lloc d'iniciar un expedient i no resoldre res. Les vivendes, els habitatges, s'ubiquen al carrer de Vicente Sanchís i els veïns de la zona indiquen que els populars porten anys reclamant una solució sense que ningú prenga una decisió. Folgado ha afegit que és una més de les mostres de la mala gestió de l'alcalde i de la falta d'accions concretes per a resoldre problemes més enllà de fotos i promeses incomplides. I Vila-real se suma un any més al principal festival del gènere negre en el litoral mediterrani i un dels de major projecció de l'estat, Castelló Negre, que complís 10 edicions apropant la novel·la negra al públic. Així doncs, Vila-real Negra, a terra del 12 al 20 de febrer amb activitats didàctiques en els centres docents i la presentació estel·lar de Marta Robles amb la seva darrera novel·la, La mala suerte. El regidor de Cultura, Eduardo Pérez, i la responsable de l'organització del festival, Patricia Artero, han presentat la iniciativa que comptarà amb la participació d'altres quatre reconeguts autors del gènere, Juli Cesarcano, Pérez Cervantes, Susana Rodríguez i David Jiménez. Els autors de Vila-real Negra participaran en xerrades a l'Institut Miralcamp, Col·legi Bisbe Pont, Institut Broc i Llop i Fundació Flors, així com en el Col·legi Santa Maria. Aquesta vessant didàctica se suma a la presentació pública de La mala suerte, el darrer treball de la periodista i escriptora Marta Robles, guanyadora del Premi Lletres del Mediterrani de la Diputació Provincial. Una presentació, la d'aquest exemplar, que tindrà lloc el dia 12 de febrer a les 7 al restaurant El Casino. I com havíem dit, aquest matí s'ha dut a terme, o s'estava duent a terme, aquesta sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener, una sessió en la que s'han debatut aspectes com l'estat dels camins rurals, també l'estat de la neteja i els recursos per a aquest aspecte i el manteniment de la ciutat, però també ha estat un plenari en el que s'ha tractat una de les propostes que es van plantejar des de l'equip de govern, en aquest cas la Comissió Especial per a consensuar una normativa que regule la convivència a les penyes. En aquest cas, la sessió ha servit per a constituir aquesta Comissió Informativa Especial per a la regulació de la normativa de convivència amb les penyes, un organisme amb el qual el consistori vol consensuar una normativa específica que compatibilitzi l'activitat dels casals en festes i també durant la resta de setmanes de l'any amb el dret al descans dels veïns. La comissió està formada o estarà formada per 13 representants dels grups polítics municipals de forma proporcional a la representació al ple i també es convidarà a assistir a les reunions als col·lectius implicats com Junta de Festes o Comissió de Penyes. L'alcalde José Benlloc explicava que la normativa actual que regula aquesta situació s'ha demostrat ineficaç. En paraules de Benlloc, hem de ser capaços entre tots de garantir l'equilibri necessari entre la diversió i descans perquè només així podem garantir també el futur de les penyes com el motor social, cultural i de festa que són. Per això, insistís el màxim responsable municipal perquè es tracta d'una qüestió que concernís el nostre model de convivència i d'unes entitats que formen part de la història i l'essència de Vila-real és fonamental recaptar el major consens possible. Doncs fins així, quan arribem a la 1:15 ens quedem amb el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Fem una pausa, de seguida més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada.
Estàs cansat, et critiquen, tot surt mal, però tens que alçar-te. T'ajudarem. Són molts els que confien en tu i estaran sempre al teu costat. Endavant, Vila-real! Canós Impressors, la millor impressió, sempre al teu costat.
Agricultor, ahora Roundup con más fuerza que nunca y tenemos que contártelo. Roundup, su precio te sorprenderá. Distribuido por Agromaestrat, 964-32-2041. Roundup, su precio te sorprenderá. Distribuido por Agromaestrat.
Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte.
¿En serio?
Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Las auténticas rebajas están en Canem, lo que estabas esperando. Ven y aprovechate del 2x1 en nuestras prendas adulto y niño en promoción con la misma calidad y servicio de siempre. Elige dos y paga solo una. En rebajas confía en Canem y Canem Kids, la ropa que estás buscando en Nules y Vila-real y entre www.canem.es.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen. En efecte, Vila-real Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Vila-real per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectebr.com.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
¿Sabies que veure bé no consistís sols en portar ulleres? Institut Valencià d'Optometria, especialistes en visió infantil, teràpia i rehabilitació visual, dificultats en l'aprenentatge, baixa visió i entrenament visual esportiu. Si tens algun problema visual o vols millorar la teua visió, no dubtes i crida al 964-05-2016 o acudis al carrer de l'Alguer Nou Baix. Institut Valencià d'Optometria, 20 anys cuidant dels teus ulls, en Vila-real, a un pas de tu.
Thank you.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar ara a l'aeroport de Castelló per tal de conèixer un xicot de balanç de com va anar el 18, la participació també a Fitur, aquesta fira de turisme a Madrid, i també perspectives per a aquest 2019. Un recorregut, un repàs d'aquesta actualitat de la base aeroportuària que fem amb el director general d'Aerocas, Joan Serafí Bernat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sheila.
Doncs estem parlant de l'aeroport que, si li sembla, per proximitat, no? Va estar també present a Fitur l'aeroport. Ens agradaria saber com va anar, no? També la participació de l'aeroport en aquesta fita, en aquest esdeveniment turístic.
Doncs pues va anar molt bé. Va ser una fira molt intensa, on vam tindre ocasió de reunir-nos en diferents actors del sector i vam tornar en bones perspectives.
No sabem si aquestes perspectives poden anar encaminades a incorporar alguna nova línia, alguna nova connexió a l'aeroport, tenint en compte que, per exemple, des de Ryanair s'ha anunciat, no, el tancament d'una línia a partir d'abril, i també la que estava prevista amb Colònia a partir d'abril va quedar una miqueta en l'aire. No sabem si això s'ha pogut compensar o està previst que es pugui compensar.
Estem treballant en això. Hem llançat una primera campanya d'incentivació a aerolínies i ja hem pogut consolidar l'arribada d'una nova aerolínia, Wizz Air, que començarà a operar el 1 d'abril. Continuem treballant en aquesta primera campanya i també tenim amanida ja una segona que llançarem les properes setmanes. Per tant, treballem per compensar això i per incrementar el nombre de passatgers i rutes.
Perquè en aquest cas és un dels objectius, crec que es va tractar fa unes setmanes en aquest Consell, en aquesta reunió anual també, per a 3 anys, no? Una campanya per a posicionar, consolidar la presència de la base castellonenca als mercats internacionals per justament atraure, no? Més gent, i ahí estan.
Efectivament. La primera campanya tenia una duració d'un any sols i l'experiència ens ha aconsellat que fem una programació trianual per tal de que les rutes se puguen consolidar en aquest primer període.
També ens agradaria que ens pogués facilitar xifres. Ha comentat que l'objectiu és poder augmentar la xifra de companyies, el nombre de companyies, també de passatgers. A hores d'ara, al tancament de 2018, quines eren aquestes xifres?
Bueno, pues, al llarg del 2018 hem tingut 117.368 passatgers i 2.445 moviments d'aeronaus. Ens hem posicionat per damunt dels 100.000 i hem incrementat el nombre de moviments. Això és molt rellevant per nosaltres perquè, a més de buscar incrementar rutes i passatgers, també estem treballant, d'acord amb el pla estratègic que vam confeccionar, en la diversificació de les activitats en l'aeroport.
En aquest cas, per exemple, comentar que ja es va anunciar també fa uns dies l'arribada d'una escola de pilots, però realment l'aeroport de Castelló dona per a més, no? També així que veiem que així podria estar el futur d'aquesta base aeroportuària.
Bueno, l'orientació de l'aeroport de Castelló és fonamentalment turística, però és una gran infraestructura que disposa d'unes instal·lacions magnífiques i que té capacitat per acollir també altres activitats paral·leles, que complementàries, i que possibiliten l'increment de la creació de llocs de treball al voltant de l'aeroport. L'objectiu és de millorar la nostra implantació i el nostre impacte socioeconòmic en el territori.
En aquest cas, també hem comentat aquesta tasca de diversificació que s'oferís. Hem parlat de línies o de connexions internacionals, però també crec que es va comentar en alguna ocasió que un dels reptes és poder connectar amb Madrid, no? Per a que també puguen arribar així més turistes i després fer la connexió amb la capital.
Efectivament, estem treballant per tal d'aconseguir una OSP, obligació de servei públic, per la ruta aèria Castelló-Madrid. Estem en fase tècnica i tenim la sensació, la impressió o l'esperança o convenciment també de que al llarg d'aquest primer semestre del 2019 aconseguirem aquesta declaració. Una vegada tinguem aquesta declaració d'OSP, treballarem per fer una aplica per a buscar les aerolínies, l'aerolínia que més millors condicions oferisca per donar aquest servei entre Castelló i Madrid. Això és molt important per l'aeroport de Castelló, ja que ens permetrà tindre connectivitat amb un hub mundial. De Madrid se va a molts llocs i d'esta manera en un bot podrem arribar a totes aquelles destinacions a les quals es va des de Barajas.
No sabem si potser siga pronta, no tenint en compte que estan treballant en aquesta possible connexió a Madrid per a fer-ho a més aeroports d'Espanya. No sabem si està també entre els objectius o per ara si s'assolís el repte de Madrid estaria bé.
Nosaltres, dins de l'estat d'Espanya, dins de la península, veiem com a prioritària la connexió en Madrid i després la connexió amb l'estranger per tal d'aportar turistes. Això no, sense excloure alguna opció en alguna illa, però la nostra prioritat és, en primer lloc, atraure turistes estrangers i, en segon lloc, la connexió a Madrid.
I suposem que per a fer aquesta atracció de turistes de fora de les fronteres nacionals és fonamental el treball en conjunt amb altres representants del sector turístic per a intentar fer més atractiva l'oferta castellonenca.
Efectivament, l'aeroport de Castelló, des del canvi de govern ja fa quasi 4 anys, està treballant de manera molt coordinada amb tots els sectors empresarials de Castelló i molt especialment amb el sector turístic. Cal tenir en compte que tenim diferents representants en el Consell d'Administració que venen del món dels establiments turístics i això ens permet conèixer les seves necessitats i treballar tots conjunts amb tour operadors i amb altres agents del sector per tal de portar a aquests turistes.
I també ens agradaria, des del seu punt de vista, tot i el treball conjunt, podran intercanviar opinions. Quin paper no considera que té l'aeroport en la dinàmica, en la potenciació del turisme a la província?
Pues pensem que és fonamental. El turisme de Castelló té algunes limitacions. La primera és l'extensionalitat, la segona és la baixa quantitat d'estrangers que es visiten i pensem que una infraestructura com l'aeroport de Castelló serà un element clau per millorar aquestes mancances. Per altra banda, també és veritat que les potencialitats del turisme de Castelló són immenses i en la mesura en què se pugui consolidar sector turístic i aeroport, pues, aconseguirem incrementar l'impacte econòmic d'aquest servei fonamental per a l'economia del futur.
Ha superat la mala fama, entre cometes, així dir-ho, l'aeroport, o encara n'hi ha alguna persona que recorda, no, els orígens d'aquesta infraestructura?
Bueno, els orígens no n'hi ha que oblidar-los mai, perquè els orígens és algo que tenim que tindre sempre present, ja que incidís en la nostra història, en el nostre futur. Això per una banda, però per altra banda, sí que és veritat que allà on hem pogut tindre informació del que estem fent els darrers anys, pues, s'ha anat superant aquesta imatge pues, poc positiva que tenia l'aeroport de Castelló. De totes maneres, també tinc que dir-los que això és una cosa més local o de l'estat espanyol. En l'estranger, nosaltres ens veuen i ens jutgen en funció de les característiques de les nostres infraestructures i del nostre sector turístic. I aquesta limitació, bueno, pues jo crec que la estem superant de manera prou satisfactòria.
Així que és important i també ens agradaria, Joan, a comentar les xifres d'aquest any passat, unes 107.000 persones que van passar per la base. Ha comentat també que s'està treballant en aquest pla per al trienni 2019-2021, però per enguany, per aquest exercici que estem començant, quins són els reptes, no, que s'han marcat?
Pues el repte és continuar treballant en la búsqueda de noves rutes i la prioritat número 1, per això deia abans que estem completant la primera campanya, però que immediatament llançarem una segona prou més ambiciosa, per una banda, i per altra banda continuarem en el procés de diversificació d'activitat. Ja estem treballant, a més de nova escola de pilots, que tindrà un impacte econòmic important al nostre territori, en el desmuntatge i manteniment d'avions, ja ens ha arribat una segona tanda. Estem també treballant en la zona d'activitats complementàries. Existeix molt de terreny, però els terrenys que no tenen autoritzacions urbanístiques. Pues estem, al llarg d'aquest 19 treballarem de manera molt intensa també en este àmbit per tal de que a poc a poc el pes de l'aeroport en l'economia del nostre territori pues, vagi incrementant-se.
Comentat els terrenys, no?, que igual es poden aconseguir, però clar, amb el vent que de vegades també condiciona una miqueta la tasca dels avions que es pot fer, no? Suposem que poc a poc cosa, tenint en compte la ubicació, no? Però que malauradament també la setmana passada que es van registrar ràfegues importants també, no?, afecta malauradament al dia a dia de l'aeroport.
Bueno, anem a veure. el vent afecta a tota la província, afecta l'aeroport i afecta a tots i cada un dels campanars de la nostra província. Per altra banda, el nombre d'incidències que va tindre l'aeroport de Castelló l'any passat està en un percentatge baixíssim i dins de lo que és la normalitat dels aeroports. Bueno, pues mire, esta setmana vam enviar un avió a València, però quan van tindre les pluges de València també es van desviar avions. Sí. Uh-huh. Per tant, això entra dins de la normalitat. Bueno, els estudis que tenim i la constància d'estos tres darrers anys es mostren que l'impacte del vent és més una llegenda urbana que una realitat.
Sí que, però, clar, pot ser perquè sí que se fa molt de soroll, no?, quan passa, com que sembla que siga més gros, no?, a les hores de la realitat.
És que és una caixa. L'aeroport de Castelló, qualsevol xicoteta cosa, té un impacte mediàtic local que és extraordinari, pot ser fins i tot un poc exagerat, perquè és normal que de quan en quan se desvien avions d'un aeroport a uns altres per qualsevol tipus d'incidència climatològica o de qualsevol tipus. I el dia que un avió no aterra a Castelló, pues és notícia. En canvi, pues tots els canvis, totes les modificacions que es fan en altres aeroports, sembla que mai ens enterem.
Bé, al final diuen, no?, que es parle bé o malament, però que es parle, no sabem si considera vostè que això també s'aplica a l'aeroport.
Bueno, que nosaltres el que volem és que es parle bé, perquè estem convençuts que la tasca que hem fet en aquests temps i que continuarem fent pues, ha estat positiva i estem contents i satisfets d'allò que anem a poc a poc aconseguint. Sí que és veritat que cal ser prudents, sí que és veritat que les condicions inicials pues, eren molt negatives, però bueno, mire, aquest any 2018 hem aconseguit reduir el deute que tenia la societat en 150 milions d'euros. Mm-hmm. Això és una injecció financera extraordinària i estem aconseguint consolidar l'aeroport de Castelló. Per tant, ens sentim extraordinàriament orgullosos i ens sembla bé que es parli de l'aeroport de Castelló perquè majoritàriament el que se pot dir són qüestions positives.
Esperem, no?, que si es parla que al final la gent diga, ui, pues mira, sí, és l'aeroport de Castelló, entré al web a veure què hi ha i fem un viatge, no?, que al final això, el que es parli, puga revertir en una major presència de passatgers.
Efectivament, jo crec que gràcies a l'aeroport de Castelló pues, molts castellanos hem anat a Sofia, per exemple, que era una ciutat desconeguda en el nostre àmbit i molts han pogut gaudir de la riquesa arquitectònica i cultural i gastronòmica, per exemple, d'aquesta ciutat i esperem que en la mesura en què consolidem noves rutes pues, que donem més oportunitats no sols al turisme provincial sinó també a la ciutadania de Castelló de poder anar amb comoditat a visitar altres indrets d'Europa.
Doncs esperem que així siga. Joan Serafín, moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada i parlem pronte de més actualitat respecte a l'aeroport. Un plaer.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Aila.
Limpieza Servil en Villarreal. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maseig, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No dude en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Villarreal, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal.
¿Tienes problemas dentales? Vivanta Villarreal es odontología, implantología, prótesis, tratamientos integrales. ¿Quieres garantías de un buen servicio al mejor precio? Vivanta Villarreal es calidad, innovación y comodidad. En Vivanta Villarreal diseñamos sonrisas. Vivanta Villarreal, 964 50 67 45. Cuando te ves bien, te sientes mejor.
Grandes rebajas en Calçais Josep. Descuentos de hasta el 25% en las mejores marcas de calzado infantil y juvenil. Los pies de tus hijos se merecen lo mejor. Calçais Josep, calle Ramón y Cajal 1 de Villarreal.
Més
assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, 1:34, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. I com cada dues setmanes, en aquest cas no des de la unitat de prevenció comunitària, però sí des d'un servei cosí germà d'aquest, el centre Lluís Alcañiz, el centre de dia, rebem en aquesta ocasió a l'educador social Gilbert García. Molt bon dia.
Bon dia, Seila.
Doncs anem a parlar d'un dels serveis que s'oferís, no? Una de les tasques també fonamentals, no només en els usuaris, sinó en el seu entorn, perquè, clar, realment el Lluís Alcañiz dueu a terme molta activitat.
Sí, bueno, el que has dit dels, no són prevenció, el que ve normalment és el nostre company, José Gisbert, i ell es tracta, diguem, que ell treballa tot el tema de la prevenció. Nosaltres som el centre Lluís Alcañiz, que som els que fem ja el tractament, vull dir que nosaltres ens acudís ja a la població que ja té un problema en les drogues, ja té un problema en les addiccions en general, i bueno, el centre Lluís Alcañiz estem en el carrer Molí, número 4A, a Cim Vila-real, i atenem tot tipus d'addiccions, de substància i sense substància. Vol dir que està venint molta gent també de joc, de ludopatia, vol dir que tenim de tot tipus d'addiccions. Els professionals que estem així, José es dedica a la prevenció i nosaltres som tractament, som la psicòloga, que és Isabel Pinyón, el treballador social, que és Jaume Agost, i jo, que sóc l'educador social. I entre els tres, i més l'ajuda d'un conserge i un administratiu, pues portem endavant el centre. Ara tenim alumnes en pràctiques, també. Tenim gent que contracta ara en els programes estos juvenils, d'impujos i tal. Tenim també
un nom.
També. I tenim, ara, per exemple, en el centre tenim també una integradora social. O sigui, que tot això és l'equip que formem els professionals. Com dies, en el centre treballem a nivell individual i tenim grups. Tenim grups de cocaïna, d'addictes a cocaïna, tenim de ludopatia, d'alcohol, de diferents addiccions. I el grup que nomenes tu, que és el grup de pares, com apareix el grup de pares? Es comencem a treballar una problemàtica que vas començar ja fa 4 o 5 anys, que eren els xavals adolescents consumidors de cannabis. Cannabis és igual, així, majoritàriament són de marihuana, però va ser de haxís també, no? I aquests joves pues, tenen una problemàtica que se destapa pues, que en 15 o 16 anys ja fa 2 anys que consumissin, la família no ho sap, quan se destapa el problema ve un caos familiar,
claro, drama, ¿no?
I entonces venen a demanar-nos ajuda. Es comencem a treballar en els joves i fem un grup de joves. També molts venien pel tema de les multes, que es multaven. Entonces la llei ens permetia que si venien a un centre en un tractament i si deixaven de consumir durant un any, pues es pot llevar la multa. Entonces això va fer que vinguera un grup de joves. Van veure que els joves, d'una certa medida, pues, començaven a evolucionar i començaven tal. I moltes vegades la família, pues, estem per ajudar, els pares estem per ajudar, però a vegades no sabem com. I entonces d'ahir és on apareix ja el primer grup de mares i pares dels xavals que consumien.
Quan arriben, no? Quan ja els comuniqueu o saben que se'ls deriva al centre, els diuen, mira, escolteu, és que podríeu vindre... Quina és la primera resposta, no? Perquè és això, assumir que el teu fill consumís o filla no Clar. Sempre ha de ser fàcil, no?, aquesta informació.
Clar, primer és com això, no? El meu fill és un drogadicte, no? L'han pillat una multa, però fill, com has fet això i tal? Entonces diem, a veure, ni s'acaba del món ni és un drogadicte, és un consumidor que pot ser esporàdic, pot ser fa 2 anys o pot ser fa 2 mesos. Vull dir que moltes vegades la multa és la que destapa, diguem, el problema. I la família, pues, no sempre respon d'una forma tranquil·la i sossegada. Entonces, una primera d'això és pues, un poc tranquil·litzar-nos tots, perquè si hi ha un problema i el fem des de la reflexió i la tranquil·litat, pues, el podem abordar millor. Entonces, comencem a dir-los als pares pues, que seria convenient que vingueren més que res per ajudar, perquè ells ja saben sí que els fills venen totes les setmanes al grup, però poc més, com que el problema és d'ells. No? Jo no tinc cap problema. Entonces, la nostra tasca és de conscienciar-los de que, bueno, si entenem com funcionen els joves, com funciona l'addicció i tal, que podran ajudar-los millor, no?
I suposem que has comentat, no? Ja arriben amb una predisposició, el meu fill és drogadicte, no? Suposem que s'hauran de també salvar molts mites quan feu aquestes reunions, no?, amb els pares.
Clar. Nosaltres, això, en el 2012, 13, 14 ja estem treballant els nanos i el 14, final del 14, primers del 15 es comencem a incorporar els pares, no? Uh-huh. Els pares, doncs, pues, fem això, és la millor forma d'ajudar-los, és que vingueu també a l'escola i treballem conjuntament, perquè moltes vegades, com se crea en el trasto de la família, tot el que fa és malament. Entonces, dius, bueno, quan hi ha xicotets canvis, doncs pues, també estaria bé que es gratificareu, que es compensareu, que es fareu un poquet. Entonces, perquè anarem tot conjuntament, no? Després també els conflictes, el cannabis és el que destapa el conflicte, vol dir, no és la causa moltes vegades, sinó pues, és un adolescent que no té ganes d'estudiar, no té ganes de treballar, el cannabis que fa, pues, que encara la letarga i el té més encara, la modorra, estan ahí, pues, que no decidissin res en la seva vida. I els pares pues, han de fer pues, això, ensenyar-los a que què és el seu consum de cannabis, com els amodorra i els aletarga molt, i a partir d'ahir ja treballem en el grup pues, tot el tema de què significa l'adolescència, quines són les problemàtiques de l'adolescència, quines són les inquietuds dels joves, quines són les pors dels joves també, de l'adolescència, també les expectatives de futur, que desgraciadament pues, els hem dit d'una societat que tampoc
inspira
molt, no? Com dient, a veure, si els que tenen carrera se'n van a treballar a l'estranger i els que no, tal...
A l'atur, què fem, no?
Què fem? I jo no sé si vull estudiar o no vull estudiar, vol dir. I una cosa que sí que han fet, perquè molts xavals te venen i te diuen, ah, jo vinc perquè me lleveu la multa, però jo, quan complisc els 18, decidiré fumar. No, pues estupendament, quan tu sigues adult i si vols fumar, pues tu la teva... Però mira, podries provar a veure si no t'afecta. No, jo perquè jo fume quan vull i quan no... M'ho dice, bueno, pues es comença un any, dice teu i ja veurem. I què passa el jove? Que se dona compte de que compte que està més, més pillat de lo que se pensava, que li costa més disseu, per tant dius, veus com estaves més enganxat de lo que te creies?
De lo que volia reconèixer, sí.
I després també dius, pues mira a veure tu quan portes 2, 3, 4 mesos, com està el teu cap. I ells mateixos arriben a verbalitzar-ho i a dir-te que no, ara me dono compte, que ja escolte més els meus pares, que jo ja no me ratlle tant, que no sé què, ostres, pues sí que me dono compte que... I es comencen a expressar de que m'agradaria fer un mòdul d'això o m'agradaria fer allò, perquè, clar, en el grup també, encara que els pares vinguin angoixats pel consum, els recalquem un poc que no és tan important el que consumisquen o no, que és el detonant que ens assusta a tots, no? Uh-huh. Però no, si el fill del cap, el jove vol progressar, créixer, fa un creixement personal, que ja té inquietuds de que vol estudiar un mòdul de mecànica, o del, que això és l'important, no? Que isquen. Uh-huh. I al final acaben deixant-se el consum ells mateixa.
De normal no has dit, no, ara escolta, escolta més als pares. Mm. El problema és que els pares no escolten, que els joves no parlen, és una miqueta entre les dues parts.
Sí, és un poc de tot. Si jo com a pare no l'escolto i només vaig matxacant, i no estudia, no fa res, no sé què, bueno, i a mi jo no estic escoltant també quines són les seues inquietuds o quines són les seues de sol. Pues mira, pare, pues jo no vull estudiar, jo voldria anar a collir taronja. Pues mira, pues ves a collir taronja, potser a l'any decidís
canviar,
que
no?
Canviar i voler estudiar. Vull dir que moltes vegades és un problema de comunicació. Uh-huh. Després també, aquesta comunicació, ara que ho has dit, m'ha vingut el pensament, que moltes vegades també aquesta falta de comunicació és entre pare i mare. Uh-huh. Perquè els joves també moltes vegades s'escapen i fan el que volen i tal, perquè moltes vegades els pares no anem
units. El mateix, no?
Moltes vegades el pare fica unes normes i les mares se les salta, o al revés, hi ha vegades que el consentidor és el pare i la mare és la que vol ficar les normes i no pot. I què passa? Que si jo desautoritze a la parella, pues, entonces el fill s'aprofita. Entonces això se treballa molt a l'escola i ha sigut algo que vam detectar des del primer dia, és algo que
no?
Se seguís ben. I quan ve una parella de pares nous, tots se somriuen i diuen, ah, ahí estem tots. Com no aneu units, no teniu res a fer. Uh-huh. Vull dir que moltes vegades pues, això és unir i abordem el tema en assessorament dels professionals si fa falta, però que en casa les normes, els castigs, els premis siguin consensuats.
Uh-huh. I sí que veiem que al final formar part d'aquesta escola de pares és un... com dir-ho, una teràpia sí. De vida, no? També del dia a dia.
D'entendre-nos i tal. Uh-huh. Mira, una anècdota que va passar, el diumenge estic a urgències de l'hospital per un tema del meu fill, que estem allí. El meu fill va decidir no tindre fills després de veure lo palisses que són els xiquets xicotets, però jo me va servir per escoltar. I hi havia una parella, me va quedar en una xiqueta de 3 anys i una de 2 anyets. i la xiqueta menuda pues, volia el carro, i si la major pujava al carro, la xiqueteta també. I si la major volia una nina, l'altra també. I el pare diu, ai, pues, tu sigues tolerant i deixareu a la teva germaneta, i la mare li dia, veus, sempre és la major la que té que fer concessions, i tu no li sals. I jo m'entraven ganes de dir-los, anem a una escola de pares ja, ara que esteu atents.
Sí, perquè se vos van de les mans.
Perquè vol dir, això de l'educació és que no mos ha ensenyat ningú. Educar a fills no t'ensenya ningú, ni moltes vegades pues, són la pròpia parella la que te desborda, el tindre un fill, o tindre'n dos, o tindre'n tres, el rol no és el mateix, uh-huh. I moltes vegades hauríem de parar-nos, sentar i és fer. Jo m'agrada una iniciativa que fa José, que fan les escoles, és que fa escola de pares, i ha pa xiquets. Uh-huh. Això és prevenció, realment, sí. Ensenyar als pares com han d'abordar molts problemes en els fills. Entonces, uh-huh. Nosaltres tratem quan ja han arribat que hi ha un conflicte en un consum de cannabis, però això se hauria de solucionar molt, molt més abans, no?
Uh-huh. I suposem també que el fet de que aquesta unió pugui existir també pot fer inclús que els fills o filles no es decanten, no? O que no pensen en el consum perquè estaran en un ambient sí. Una miqueta més sa, no? També claro. A l'àmbit domèstic.
Claro. Quan un dels dos ficava una norma i l'altre se la saltava, el fill feia, bah, no me la prenc en serio. Però ara quan els dos seriosament li diuen no, l'hora de tornar és a tal hora. El fill ja, ahir ja no té escapatòria.
No té on rascar.
I ja moltes vegades diu, és que ara estem veient que respon. És que ara respon, és que ara funciona bé, digues, és que a lo millor ara li donem les instruccions
clar,
correctes.
Abans igual no responia perquè cada un anava...
Claro, s'aprofitaven. Uh-huh. I entonces són xicotets detalls, però bueno, tot això és el que en el grup se treballa, no? Perquè coneguem els adolescents i més una problemàtica d'estes, però ja dic, lo important que veiem com a objectiu és el creixement com a persona, que creixen i que evolucionen, no?
Uh-huh. Així doncs, no sabem si en el cas de les famílies que acudissin, no sabem si cal que vagin els dos, que vagin almenys una de les figures, es veu, no?, que els joves tenen major èxit en, uh-huh. en deixar el consum.
Sí, han vist el resultat, els pares mateixos t'ho han dit, ens ha vingut molt bé vindre així, veiem que el xiquet ara funciona d'altra forma, està més tranquil, veiem que tal, ens ha vingut molt bé, ara parlem més entre nosaltres també, tot això ells te ho van verbalitzant, els pares uh-huh. també, no? Que veuen que el fill, no, ara ja no és el mateix, ara ja és una altra cosa, i mira, inclús jo sé que fuma porros, però mira, la norma en casa és que allí no hi ha drogues, en la nostra casa no hi ha drogues, tu fes el que vulguis, i el fill, al millor ara ja no ho du, ni ho du amagat, uh-huh. sabem que potser fuma una vegada, però ja no és tant, vull dir que veus que va evolucionant,
sí que és
i important. Els pares uh-huh. pues, te ho diuen que estan molt bé, hi ha mares que han eixit plorant del grup perquè dient que mala mare soc i que tal, i no sé què, i han dit, no, no se trata de culpabilitzar, sinó de corregir, i veure, pues, que és el que no fem bé, pues, fer-ho bé o aprendre. El que dius tu que vinguen bé, si ve la parella, pues, ve molt bé perquè els dos escolten i se situen. Moltes vegades per treball pues, pot vindre un, pot vindre l'altre, però bueno, se van tornant algunes parelles o van uh-huh. venint.
Perquè quin és el desenvolupament, no? Com es realitza aquesta escola de pares? No sabem si és reunió setmanal, mensual,
pues
quant de
sí,
temps...
Sí, però no, perquè els pares, com tots treballem, anem a turnos i tot, pues, venia molt mal. Llavors el fem a una hora que ja poguérem a les 6 uh-huh. de la vesprada, i entonces, perquè després tenim més grups de teràpia també, vull dir que
no
tenim limitat el temps. I entonces alguns podien vindre, altres no, i fem de cada 3 setmanes. Però van fer una valoració a final d'any i van veure bueno, com vos va, què tal, i van demanar de que fos quinzenal, perquè els anava tan bé que volien quinzenalment. I ara estem fent pues, quinzenal de cada dilluns sí, dilluns no, fem el grup. Uh-huh. Els recordem el grup, per si sí. Ja anar a turn o se despisten i tal, els mirem, aquest dilluns toca grup, ah, gràcies per haver cridat, i bum, i te venen els pares i te venen uh-huh. això. Mira, no podré anar jo, anirà el meu home. Pues bueno, pues bé.
Quant de temps? No sabem si és un curs lectiu, mentre el fill estiga al centre...
Sí,
quan ells...
els pares normalment, pues bueno, se ho van deixant, hi ha uns pares que diuen, ah, el nostre fill ja no fuma, nosaltres havíem pensat de deixar-nos el grup. Ah, pues bé, pues veniu. I vos despediu del grup i uh-huh. fem les coses com toca, no? Pues fem sí. un tancament, vos despediu del grup i molt bé, pues el xiquet ja no fuma, pues adelante i davant. I justament el dia que venia a despedir-se diu, és que ara mos ha fet un altre, que ara resulta que vol té nòvia o té no sé què, i ara un altre conflicte, que ara no fuma, però els problemes de l'adolescència estan igual, que nosaltres podem seguir venint. Clar, el que es comença el grup uh-huh. com a recolzament del grup de cannabis, resulta que no, que ja venen pares que inclús ja el problema del cannabis ja no està. Uh-huh. Inclús ha vingut una mare que ve que el fill ja no era de per cannabis, sinó era per joc. I entonces han dit, bueno, pues també el que hi ha al cap és el problema de l'adolescència i una addicció. Uh-huh. Inclús això, pare, la dia, és que ens va bé pues, de dependre i escoltar coses, no? Així com abordar els temes, i te fan preguntes, no? I això, uh-huh. El meu fill, ara com ho fem? Ara no sé què. Claro, ahí treballes. El tema de la nòvia, el tema de la sexualitat, com és la sexualitat de l'adolescència? Hasta quin punt a vegades ens fiquem, no sé, cabuts, uh-huh. I també, diu, és que jo sé que agarren la clau i se'n van al maset, diu, pues,
almenys estan en un maset i no en un camí, no?
Pues millor que estiguin ahí que no en la carretera, jo què sé. Tens que treballar moltes vegades. Però és que això en ma casa... Bueno, és que jo quan tenia aquesta edat... No, és que la societat no té res que veure. La nostra, la dels nostres fills. Uh-huh. I tot va evolucionar, va canviant. I bueno, sí, la veritat uh-huh. És que la evolució és positiva.
Clar, ara n'hi haurà gent que escoltant dirà, doncs a mi m'interessaria, però clar, el meu xiquet, la meva xiqueta no consumís. Clar, suposem que estarà adreçat, perquè se vos aniria igual de les mans a gent que siga usuària, no?
Sí, en principi era per xavals que venien pel cannabis, però bueno, mos ha vingut gent que ha sigut, pues, això, pues, jo no sé què fer en el meu fill adolescent i tal. Sempre hi ha una addicció, vull dir que ara, per exemple, alguns és per l'addicció a les pantalles, als jocs, als videojocs...
Això també ho haurien de mirar els pares, això... No? Que de vegades també igual són addictes.
Clar, bueno, però clar, ahí és el que dic, això és el que hi ha que treballar moltes vegades en els pares, que moltes vegades diem quin model donem als fills.
Clar, l'exemple.
Clar. Per exemple, mira, això és algo que no és molt popular en este poble, però les penyes d'adolescents, tot el món sabem que en 14 o 15 anys tenen alcohol. Vols dir que els pares no ho saben, això?
I què passa? Per algunes i te tira cap darrere l'olor que fa a droga. Però,
si tu el teu fill en 14 anys te demana 200 euros per una setmana, no és pa Fanta i Coca-Cola. Tu saps.
Els comptes, no? Estan
clars. Després, clar, si tu mires, potser aquest xiquet des dels 5 anyets fins als 14 que s'ha fet la seva penya, està en la penya dels pares i tots bevem alcohol. Claro, quin model estem donant o quin exemple? Entonces, hem de revisar moltes vegades què és el que volem que els nostres fills i què es podem dir que no se fa si nosaltres ho estem fent.
I suposem també que en l'escola, a part de, òbviament, la vostra experiència professional, el fet de tenir pares, no?, que poden estar o haver passat per una situació semblant, ajuda, no?, a portar-ho, no? Dir, no sóc l'únic,
sí,
no sóc una illa en
clar,
el món.
Això en el tractament, en el centre en general, el grup de teràpia, això puntualització que has fet ha estat molt bé perquè tot i el grup passa igual. Quan ve un ludòpata se pensa que és l'únic que s'ha pulit l'herència familiar. Uh-huh. I entonces pues, ven molta culpa, molt d'això. Entonces veure allí que hi ha gent que també ha passat per ahí, veure en un grup de teràpia que se sent escoltat, que se sent entès, pues, també li desengueixa molt. Entonces així els pares també dius, bueno, no és l'únic problema, hi ha més gent i tal. I ja hi ha pares que porten els 4 anys i te diuen, no, tranquil, serenat, que jo també estava com tu, però mira, si estic ara tranquil·la, això se passa i el xiquet evoluciona i se pot aconseguir i tal. Entonces això ajuda, els grups en general ajuden a aquesta part de tu veure d'integrat i veure d'escoltat i veure recolzat, no?
Has comentat que molts dels joves o part dels joves arribaven per aquesta multa que se'ls ficava, però si una família o algun pare diu, escolta, jo és que crec que el meu fill filla pot ser consumidor, també suposem, no?, que poden anar a demanar-vos ajuda.
Sí, clar, poden vindre i com a pares poden fer, una altra cosa és que sigui major d'edat, però si és menor d'edat, tu com a pare pots portar-lo i dir, escolta, mira, vinc a veure així i treballem. Nosaltres si veiem que és un cas que no és una addicció o que no és un problema de molt de consum, pues li la remetim a José, que és el de la UPC, que és el que treballa prevenció. Pues, vull dir, a veure, un xiquillo, un xiquet, en 14 o 15 anys a l'institut, ha fegat, fumat dos porrets, no és per dur-lo a un centre. Però José sí que a lo millor pues, pot incloure'l en les campanyes que ell fa de prevenció, donar-li xerrades informatives o tot això. Vull dir que un poquet estem treballant en equip per això, estem en el mateix departament de drogodependències.
Però un passet abans...
Però ell sí ja veu que el consum d'ell ja és habitual i és això molt, el deriva a nosaltres i nosaltres si veiem que és un problema, que no té una addicció, però l'admirem a José de mirar treballar en esta família que no és un cas pa que vingui a un centre així.
Sí que és important que es conega perquè tot i que porteu ja molts anys a la localitat encara continua sent un gran desconegut el vostre centre.
Sí, és que com estem en un centre cèntric i no hi ha així una gran lletrera, no hi ha hagut mai cap conflicte en el veïnat ni res, doncs molta gent no ho sap que estem en el carrer Molí, el que era l'antic cine Condal. estem dalt, que va ser juzgat, i ara estem allí nosaltres des de l'any 92, vull dir, ja
no portem res.
27 anys. Uh-huh. I hi ha gent que, ai, pues no ho sabia, esto, mira, hasta que no...
Ho necessites.
Ho he necessitat, no sabia que estava així, però mira, fulano m'ha dit que va vindre així, un familiar, tot això. Uh-huh. Ja han passat molta gent del poble per així.
Uh-huh. Doncs esperem que pugueu ajudar als que ho necessiten. Idea,
pues,
no?
Això, seguim sent un referent pel poble, també s'ha desmitificat molt, vull dir que no és el centre de drogadicció on anava allí, uh-huh. Allí hem tingut gent que ha vingut inclús per tabac, que ha vingut gent per mil addiccions i no hi ha cap problema. Damunt, pues això, tu vens allí i és un centre per a demanar informació, assessorament, per tu, per un familiar o per un amic, vol dir que no és un estigma de que vingues allí, uh-huh. El que no és el que era antes un centre de drogadictes.
Claro, no? Que no cal entrar per la porta i mirar la voreta tota, claro, la contorna si et veuen entrar.
Si te veuen entrar o no te veuen entrar. Ens han fet un poc el que estudiem així després de tants anys, que s'ha fet com un centre de referència, com tu l'ambulatori,
uh-huh. Sí.
Que tu quan estàs mal vas a l'ambulatori i quan no, pues no vas.
No vas.
Entonces nosaltres han fet com una espècie de referència pel poble i si hi ha un problema d'addicció, doncs té bé la gent.
Uh-huh.
Recomanats per amics o familiars o a vegades ja directament pel metge de capçalera, la unitat de salut mental o altres uh-huh. professionals que saben que existim. No?
Uh-huh. Doncs esperem això, que pugueu ajudar en cas que siga necessari. No,
per això estem.
Poquet a poquet i els pares també que ho necessiten,
sí,
que vos consulten. No?
I molts si temes, doncs, abordatge a temps, doncs, potser no van a més o no és dramàtic. No? Perquè...
Un altre punt de vista sempre pot ser sí. El flotador, no?
Molt bé.
Doncs Gilbert García, des del Lluís Alcañiz, moltíssimes gràcies i fins d'ací unes setmanes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Nosaltres arribem a les 12, a la 1:55, ens llevava jo una hora de programa. De seguida ens anem amb l'opinió al racó de pensar avui amb Domingo Vicent.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, con descuentos de hasta el 90%? Ropa y complementos de primera calidad y zapatos de primeras marcas como Tolito y Soto Alto. Para los amantes de la moda, F&S Factory, tu centro de compras. En carretera nacional 340, 12, Alquerías del Niño Perdido.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Clínica Doctor Rojo en continua innovación. Prueba la última tecnología láser en medicina estética, antienvejecimiento y longevidad. Elimina eficazmente el acné y las marcas que produce, varices, arañas vasculares y lesiones de piel precancerígenas. Clínica Doctor Rojo en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Atención, escucha lo que desean algunos banqueros para este año.
Deseo que para el 2019 todos los clientes que han reclamado la cláusula suelo se encojan medio metro y se engorden 15 kilos, por lo menos.
Deseo que en 2019 todos los clientes que reclamen comisiones se les ponga la lengua del tamaño de una berenjena.
En Defuserfin defendemos tus derechos frente a la banca, pero no somos responsables de si engordas 15 kilos, encoges medio metro o se te pone la lengua de berenjena.
Defuserfin, pide tu cita previa 964-84-69-81.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Estàs cansat, et critiquen, tot surt mal, però tens que alçar-te. T'ajudarem. Són molts els que confien en tu i estaran sempre al teu costat. Endavant, Villarreal. Canós Impressors, la millor impressió, sempre al teu costat.
I un dimarts més obrim el nostre espai d'opinió. Al racó de pensar, avui és el torn de Ciutadans i tenim el portaveu de la formació a l'Ajuntament de Villarreal, Domingo Vicent.
Des de Ciutadans enviem al racó de pensar a l'alcalde Benlloc i al president Sánchez. I és que una vegada més, Villarreal és un zero a l'esquerra per al govern central. El PSOE no ha donat ni un euro per a Villarreal. Cap de les inversions pendents i necessàries per al desenvolupament econòmic i social de la nostra ciutat estan en els pressupostos generals. Malgrat les fotos i els titulars de l'alcalde amb la nova subdelegada socialista, assegurant que aquest any sí o sí tindríem comissaria o pas soterrani, al final res de res. Una altra mentida més. I ben segur que no serà l'última, perquè la gent ja coneix aquest bipartit i ja saben com actua l'alcalde. Ja saben que no se poden fiar del que diu ni del que ix en premsa, ja que després no es complís ni de la missa a la meitat. Els cossos i forces de seguretat de Villarreal necessiten una comissaria en condicions, i la necessiten ja. L'actual ubicació és un perill tant per als agents com per als veïns, i no garanteix la seguretat del nostre poble. Tampoc garanteix la seguretat ni és accessible la passarel·la que tenim a l'estació, però tampoc tindrem de moment un pas soterrani que la substituïsca. Igual passa en el desdoblament de la Nacional 340, l'accés a l'AP7, el pont nou o la inversió per al polígon de la carretera d'Onda. Ni tan sols els seus caps li han comprat l'ocurrència de Benlloc sobre la cessió de l'hostal de Rei. Deu ser que, a més de no fer-li molt de cas, tampoc se fien de la seva paraula, tal i com es passa a tots els vilarrealencs. Però, a banda d'haver ningunejat a Villarreal, és que aquests comptes van acabar ofegant encara més els veïns. Els pressupostos del sanchisme augmenten els privilegis i les desigualtats entre els espanyols. Pugen tots els impostos habidos i por haver i frenen l'economia i estan elaborats amb l'única finalitat de pagar els serveis prestats a Torra, Puigdemont i els populistes que estan permetent que Sánchez es quede a viure uns mesos més en la Moncloa i puga continuar viatjant en el Falcón. Són uns comptes que a més estan desquadrats, ho va dir Brussel·les, els números no donen. Hi ha un forat de 10.000 milions. I és que Sánchez i Benlloc, malgrat ser enemics íntims, tenen més punts comuns dels que es pensem. Gestionen donant prioritat a la imatge i no a la realitat i a les necessitats de la gent. I per últim, emparen a radicals en els seus governs. Per aquestes raons, des de Ciutadans, creiem que el millor que podem fer és enviar-los als dos a reflexionar una bona temporadeta a racó de pensar.
Dos i tres minuts, els deixem ja amb l'actualitat esportiva i el nostre company Javi Mata recordar que protagonistes demà es trasllada a Caixa Rural, en concret al casino. Demà és un dels primers dies, la primera jornada especial dins del centenari de Caixa Rural i Cooperativa Catòlico Agrària, i sí que ens traslladem allí per a conèixer de primera mà aquest aniversari, repassar una miqueta els fets significatius d'aquests 100 anys d'història. Ara sí, actualitat esportiva amb Javi Mata. Fins demà. Adeu. Como suprimir todo lo que nos da, pero siempre brilla el sol. No lo decidimos, pero siempre da calor. Pero siempre brilla el sol. No lo decidimos, pero siempre da calor. El sol.